guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes, i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
Doncs som-hi. Què vol dir això de mediterrani?
Doncs mira, la paraula mediterrani prové del llatí mediterranius, que significa literalment al mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
Ja ho tenim situat, el Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
exacte,
Sergi?
Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes, que són moltes.
I tant.
I trobem representats, com hem dit, tres continents, Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental, en un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, d'allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea-asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al vell mig de la Mediterrània. Per això, indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes. I per això, sobretot al centre i sud d'Itàlia, és una regió volcànica molt activa.
També
per això mateix.
Pel xoc de les plaques.
Pel xoc de les plaques. Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Jansà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada, amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar, o que arriben a superar, els 4.000 metres d'alçada.
Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Molacent, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine. amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc. Tota la zona de les cabanes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, I, evidentment, a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per alçada, no?, amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on d'Arribia, doncs els Alps arriben al mar cap a... cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, els Alps centrals, els Dolomites, i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquest últim, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
Aquest és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps Dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia, Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
Carai, gairebé 4.000,
Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erises d'Agis amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
autèntiques,
molt, molt, molt importants. També hem de dir que com annexa al mar Mediterrani, en territori turc, i al mar Negre, que el mar Negre també és un partit de l'estret, i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a... cap a les muntanyes del Líban, i a la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també,
Sí.
Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
Ah, carai.
És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs. És la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatara. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest atles mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar amb 3.340 metres i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
Per tant, aquí ens tornem a enfilar, després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també hi tenia un paper important, la meteorologia, no?
Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània, no només de, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de l'escavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica. Països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que
és un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
Clar, el seu mar tancat.
Exacte.
Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs, evidentment, no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta al Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
La meteorologia ens uneix i també una recomanació. Mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia, el tour de Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes. Ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
Doncs som-hi tots a veure la volta turca que comença.
La volta turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò, ara comença el Giro.
Doncs vinga, el Giro
d'Itàlia.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem el proper Guaita.
Fins la propera.